Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, mosseguis, com esteu? Benvinguts a un nou episodi de Mossega la poma, el 643, segons posa el banner, que acabo d'editar fa 3 segons, que si no, no me'n recordo. Jo, mai em presento jo sóc en Tomàs, que quedi clar. Ja tots em coneixeu, per tant, no sé què estic fent presentant-me, però sempre va bé fer-ho. Avui, per canviar de tema, parlarem d'IA, d'intel·ligència artificial. I tenim diverses coses damunt de la taula. Una és un concepte que ara desenvoluparem, que es diu intel·ligència per watt, parlar una mica del rendiment, dels consums, etc. També ho podem lligar això amb tema de deute, que tenen les grans big companies d'intel·ligència artificial, que aquest 2025 s'ha disparat. I abans de tot parlarem del nou iPhone 17 Pro, que tant en Rafael com en Ludo el tenen i volen fer un petit review. Bones, Ludo.
Què tal? Com estem, Tomàs? Però normalment quan ens referim a tu, per Tomàs, però ja sap.
Bueno, però sempre tenim gent nova, Sembla que no.
Qui és aquest tio aquí que això...
Sempre hi ha, de tant en tant, sempre entra gent nova. També ens acompanya avui, és que encara estic rient de que el nostre fotògraf de capçalera no hagi vist les càmeres de l'iPhone. Però això què és?
És molt poc seriós.
És o sigui, que això és una vergonya.
Deixa-la entrar i que doni la cara.
Estic per no deixar-lo entrar, Hola, Rafael.
És que molt bona.
Escolta, Rafael, és que ni una fotopolla o... No, res.
No, això no. He fet una fotografia, sí que la vaig fer de nit. Això sí, O sigui, no és que no hagi fet fotografies, el que passa és que no les he pogut estudiar i fer les fotografies que a mi que m'interessen.
Bueno, a mi el que em va sorprendre, una de les primeres coses que vaig fer va sortir a la terrassa i fer una fotografia així des de les vistes des de la terrassa i el que fa, com ja porta fent uns quants anys l'iPhone, que és com que fa aquestes fotografies nocturnes, que fa com una exposició llarga, tot i que tu estàs aquí handheld i d'això, i agafa i fa les seves, cuina les seves coses, el resultat és més il·luminat que tu del que tu veus. O sigui, tu fas una foto i veus les coses, és com si tingués un punt més d'exposició, però bastant potent. Bastant potent, sobretot la fotografia nocturna.
Dius, tots dos teniu iPhone 17 Pro.
Max,
els dos.
Aquesta vegada ja he dit, mira, me'n vaig cap al Max perquè cada dia sóc més curt de vista. I també és veritat que amb la pantalla del Max i ara que tinc ben ajustades les lents progressives, pràcticament per mirar pel·lícules, ara quan viatjo en avió i tot això, doncs per ara... mirar pel·lis en l'iPhone... És com una eina molt...
Fem anys i jo me n'adono bàsicament perquè és anar augmentant la mida de la lletra de la pantalla, tio. És
però increïble. Tomàs, tu m'has conegut a mi amb 35 anys fotent uns zooms impressionants.
Perquè tu ja eres magut de naixement.
Sí, però, jo vaig canviar punts de vista per punts de troll i ja està, en la fitxa.
jo de moment, el que no he fet ha sigut canviar la mida de la lletra. Tal com venia d'origen, l'he deixat. I tampoc l'he ficat amb negreta, que abans em sembla que recorda que sí que la tenia més amb negreta, per tant, una miqueteta més gruixuda. L'he deixat perquè la veig realment molt bé. I mira que també porto ulleres, no? Llavors, doncs, m'agrada el d'això. Ja sé que no és molt radiofònic, ni molt menys. I com que
estem fent per streaming, Poden anar a YouTube i allà els dissenys,
No sé com ficar una fotografia, ho faig així, el que passa és que tampoc ho apreciareu.
No, perquè es veu reflexa.
Es veu el reflexe. És una fotografia nocturna que vaig fer l'altre dia cap allà a les 5:30 de la matinada i era la lluna, no era lluna plena, naturalment, fer fotografia a la lluna amb un iPhone és una estupidesa, Això partim per aquest és el que no... I més,
no, ho has de fer amb un Samsung. Si vols fotografiar la lluna... Perquè el Samsung també fa la foto de merda, però com té en el seu fons d'armari, té fotos de la lluna, te les posa com si fos...
Te les munta ja directament. Era més que l'efecte que hi havia al costat de la lluna. Hi havia una miqueta de boira, hi havia com encerclant la lluna
amb
la boira. Un
halo.
De boira, que em va agradar, ja sé que tinc fotografia. No? Clar, amb un 13 mil·límetres intentar que surti la lluna, jo, si m'agafo el Photoshop o me compro un Samsung i ho faig, doncs segurament que...
ahir hagués estat un bon dia, depèn de les condicions de Balaguer, però ahir hi havia aurores boreals, ¿vale? Que es podien veure des d'aquí.
Estem més baixos.
El problema és que havia molta boirina, hi ha pols del Sàhara,
boira... I no es veuen.
Que sapigueu que normalment el sol, el que és la massa coronal del sol, emet xispassos, saps?
Xispassos.
Són emissions de massa coronal, ¿vale? Que si tenim la desgràcia que estem enfocats, que l'emissió s'enfoca cap a nosaltres, ens arriben a la Terra i impacten contra el camp magnètic i generen aquestes aurores boreals. Això té una mètrica o una escala que va de G9, de G1 a G9, ¿vale? Com els huracans, però no, els huracans van fins a 5 o 6. Total, que normalment passa una i quan passa, a part de les aurores boreals, que és la part bonica d'això, l'efecte que no és tan bo és que moltes bandes de ràdio, per no dir la majoria, es queden blackout, es queden totalment a les fosques. ¿Vale?
Per això ho saps.
Sí, això és una putada, no pels radioaficionats, que només fem una funció lúdica de la ràdio, però els avions, quan travessen els grans oceans, per exemple l'Atlàntic, no tenen cobertura de...
Es queden sense wifi.
Es queden sense poder parlar amb les bases perquè parlen amb HF, que amb alta freqüència, que és la mateixa que utilitzem el radioaficionat.
Una pregunta, Tomàs. Mm. Perquè això podríem preguntar als aviadors de capçalera de Mossega la Poma, el Vespot Embranyat i altres pilots que estan a l'òrbita. I és perquè ara tu tens connexió a internet en els avions, sobretot els de llarga distància, que és connexió de pagament i suposo que deu ser a través de coses com Starlinks i coses per l'estil. Jo és el que no sé si hi ha aquest blackout, diguéssim, de les freqüències que fan servir per comunicar-se. No sé si es poden comunicar, jo què sé, per Skype o alguna altra cosa d'aquestes.
El que jo sé segur és que els avions tenen transponders que donen la posició, l'alçada, o sigui, diferents paràmetres, ¿vale? Tècnics. I els transponders estan en un satèl·lit. I normalment la comunicació de l'avió amb el satèl·lit per la informació del transponder, que és de pujada i baixada, no es perd
amb aquestes freqüències.
Amb aquestes intensitats de xispassos solars. ¿Vale? Però què ens ha passat aquesta setmana? Aquesta setmana ens ha passat que el sol ha vomitat 3 o 4 vegades seguides, perquè això arriba a la Terra, es veuen les aurores de nit i dura unes 5, 6, 7, depèn de la posició d'on estiguis, dura unes hores. ¿Vale? Però clar, si el sol fa xispassos contínuament, això es va prolongant i nosaltres no tenim ràdio des de diumenge. Si les bandes de radioaficionats estan
tancades... Esteu tots yonquis. Deveu estar tots a Reddit.
Yonquis.
Per això hi ha tanta activitat a Reddit, perquè els radioaficionats estan sense això.
Però ho podríem parlar algun dia amb això de...
Una altra pregunta, perquè aquí la meva ignorància, que es vegi que en tinc molta. Quan agafen i un tal dia vindrà una aurora boreal, és que poden predir que vindran les hòsties aquestes? Si ho fan, diguéssim, per anàlisi de la cronosfera del sol.
Hi ha un satèl·lit. No, perquè... Hi ha un satèl·lit que es diu Soho i hi ha mireu a YouTube els canals més rellevants d'una cosa que es diu Space Weather. ¿Vale? Hi ha una dona que es diu Tamilla, no recordo el cognom, és americana, que fa 2 o 3 hores de programa de Space Weather. És com la informació meteorològica, però del sol. I fa 3 hores. Vull dir, lo flipes, no? És una cosa increïble. A més, és supersimpàtica i molt maca. O sigui, és molt agradable escoltar-la. Més enllà del que pugui dir, que et pugui interessar més o menys. És maca i fa de bon veure. poseu Space Weather Tamilla i flipareu. I el que és, sí, segueixen les taques solars i segueixen els filaments, que són els que acaben produint l'explosió, l'erupció de massa coronal. ¿Vale? Moltes d'aquestes erupcions no enfoquen a la Terra i nosaltres no tenim incidència, però les que venen cap a nosaltres, doncs déu-n'hi-do. Normalment estan, el SOHO enfoca l'equador, l'equador del Sol, com tots estem en, tots els planetes més o menys estem en la eclíptica, és a dir, estem en la mateixa... Són les que estan a prop de l'equador la que tenen incidència contra la, el camp magnètic, la magnetosfera, i de retruc la part que està per sota, que és la ionosfera, que és la que ens afecta a les comunicacions de ràdio.
Sí, 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 aquí tot un rabbit hole dintre de YouTube d'aquestes
coses. Si esteu interessats en temes solars i el comportament del Sol i el space weather, que és superinteressant, perquè també ens arriben partícules d'alta intensitat, arriben rayos gamma, tot això, la magnetosfera s'encarrega de protegir-nos una mica, ¿vale? Però sí, sí, si no estaríamos fritos i totalmente fritos,
estaríem,
com diria aquell.
Estaríem entorradets. L'altre dia ens deia que l'univers s'aguantava, es generava o s'aguantava pel camp de Higgs i no sabíem si demà el desmuntarien, o sigui que tranquil, no pateixis.
I encara estem esperant que ens arribi el 3 i Atlas.
El 3 i Atlas estem esperant aquí que tuitegi. Sí. Ja té un compte de Twitter, o sigui, tranquil. O sigui, ja dirà alguna
cosa. L'OEF, a la Viloef té un compte de Twitter, sí, no? Suposo.
No ho sé. Jo segurament estic convençut que el 3 i Atlas deu tenir un compte de Twitter i un Twitter. De
Reddit. Ah, home, segur.
I un compte de LinkedIn, que és el més important. Que
tingui, aleshores sí que arribarà a la Terra i ens matxacarà tots.
Escolta, tornant a l'iPhone, a veure, a mi m'ha sorprès molt favorablement dues de les càmeres. O sigui, a veure, la del gran angular sempre ha estat bé. El tema del gran angular és que fa una bona correcció i quan tires una foto amb gran angular no et deforma les cantonades. Per tant, si tires una foto de grup i els que estaven al costat estaven així com una miqueta... com estirats, una mica deformats, i això, doncs, aquí ja ho tenen, ja han, suposo que, corregit les aberracions de l'Helena dintre el software i ho corregeixen, i això està molt ben fet. Després, l'altra, evidentment, la càmera central, aquesta de 48 megapíxels, fantàstic, però la que està molt bé és la de 4 megapíxels. El zoom òptic de 4 megapíxels, no sé si en Rafael l'ha provat també, que és, diguéssim, el que és realment òptic. Quan te'n vas al 8X, que seria l'equivalent a 200, és a dir, l'equivalent a un 100, està molt bé. És una longitud focal que a mi sempre m'ha agradat molt. O sigui, entre el 80 i el 100 és una...
El 80 i 100 sempre han sigut unes òptiques molt, molt, molt especialitzades, molt especialitzades i molt enfocades al que seria el retrat.
I també per a fotografia de viatges. També per la fotografia de viatge, perquè et permet... jo, per exemple, el meu objectiu de viatges que sempre em va agradar més era un 17-85, que clar, et permet un gran angular, tens un 35 correcte i arribes a un zoom, al 85, doncs que després per crop pots agafar i pots treure detalls, però que et permet jugar molt bé, mentre que quan tires ja cap a 200-250 hi ha aquestes longituds focals, necessites trípode per tirar ben tirat.
Sí.
I doncs, tot i que tens un pseudo-òptic a 8X, que seria l'equivalent a 200, el 4 està molt bé.
El 4 jo crec que és una òptica molt, molt, molt correcta, perquè ja quan passem al 8, sí, depèn
fan crop, no és un 8, és un crop del 4.
Exacte, llavors depèn com d'això també notes una miqueteta de tremolor.
Clar, perquè necessites tirar de trípode i tal, però sí, molt bé. I llavors el que sí que està realment bé, però allò que deia la gent diu, ostres, és amb la càmera de selfie.
És espectacular.
Casualment, quan van donar el mòbil, dos dies després me'n vaig anar a Salamanca a un congrés, això que trobes amb amics de fa molts anys, i típic que fas, doncs te'n vas a sopar, te'n vas a fer uns pinxos, te'n vas a fer unes birres, el que sigui, i llavors, clar, és la típica foto que et fas una foto de grup i, per no dir-ne el cambrer o la cambrer que et tira la foto, tires de càmera de selfie. I algú va fer una càmera amb un iPhone 16, però va treure la càmera de selfie, va fer una foto i va dir, proveu aquesta. I allò impressionant, allò de cop i volta és que no es veu el braç, no, o sigui, veus tothom queda bé. A mi em sembla que deu fer com enquadre, hi ha algun tipus d'enquadre prou per allà, que ja et fa com uns crops automàtics, i dius, ostres tu, puf, molt bé.
Aprofiten el que és, perquè em sembla que, si no recordo malament, quan van presentar van dir que era un sensor quadrat.
Sí.
Un sensor quadrat que vindria a ser el format que tenien abans les Hasselblad, les 6x6 i aquest tipus de càmeres, el qual te permet retallar i quan retalles no perds segons quines parts.
Clar, però la gràcia és que tu tens el braç així estirat i li toques el botó de qualsevol manera com pots i ell ja t'enquadra. I l'enquadre que surt de la bèstia ja està bé. I tu tires, allunyes i ja ell identifica la gent que hi ha a la fotografia i l'enquadre que et dona, que et surt de la bèstia i ja està ben fet. I
llavors dius, no et cal estirar molt el braç. Si fas
exacte, així, bueno, tinc una mica fa 2 metres i que té el que diu el gacheto brazo, vale? Però, i llavors ja és allò, però amb el meu braç, que tampoc és tan llarg, tires les fotografies i fas unes fotos d'aquestes de grup que dius, ostres, pues, molt, 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 molt decents. Llavors dius, home, és un d'aquests usos que d'això... La pantalla de l'iPhone 17 Pro és espectacular, o sigui, vas del 14 Pro i agafes aquesta i dius, hòstia, això és diferent.
No, canvi, del 15 al 15, que jo tenia el 15 al 17, també l'he notat un canvi brutal.
Hi ha un canvi fort, i tant amb el Pro Max com amb el Pro, perquè la meva senyora té el Pro, li he comprat el Pro, perquè si no se'm queixa, i ella venia d'un 12 mini, o sigui que... I realment també la pantalla del 17
Home, d'un 12 mini ha d'haver-hi una diferència bestial, tio.
El 12 mini és un mòbil molt bo, eh?
Sí, però a nivell de pantalla...
A nivell de, sí, bueno, clar, el salt de pantalla és també, però és molt fort. I llavors el que m'agrada molt que li trobo una utilitat fantàstica i ho he descobert per casualitat, és el mode rellotge despertador.
No, però això ja existia.
Jo no ho havia provat mai. O sigui, jo tenia el
jo, de fet, tinc un stand perquè jo al llit es fa de despertador i d'il·lumina.
Com que tinc la funda de l'Uguelo, amb la funda de l'Uguelo ja el col·loco i no necessito l'estand, només el tinc que enxufar, el poso i de cop i volta es posa amb aquell color vermell que no fa llum. O sigui, tu el tens
que no molesta gens, sí, no, és
té
fantàstic.
Té aquell punt de llum i a més he descobert els dos últims dies una cosa, doncs, perquè m'havia despertat com 5 minuts abans que sonés el despertador, que és el millor moment per despertar-te, tens aquests 5 minuts de mandra, i el que m'he donat compte és que un minut abans de que soni l'alarma, el color de l'esfera aquella del rellotge que se't posa passa de vermell a blanc.
I bueno, de fet, no és blanc, és un verd...
Un to més clar que si estàs mig endormit, estàs encara despertant-te i ja de cop et tira aquesta llum nova, et tira aquesta llum per predespertar-te. O sigui, és aquesta atenció de tall que m'ha agradat molt. Que m'ha agradat molt. La resta, escolta, és un iPhone i va bé i funciona bé, però aquestes coses, i això, la pantalla es veu molt bé i fins i tot aquest collons de botó d'aquí de la càmera hauria de donar que no és un botó back. No és un botó back, aquest botó per encendre la càmera va bé. Va bé,
i va molt bé a l'hora de fer selfies, que el pots fer en vertical, clar, que fas la fotografia.
Sí, però deixeu-li clar en Raül que no és un botó back, eh? Tot i que hi ha un botó aquí que s'hi pot assignar alguna funció, però que segueix sense haver-hi la funció back. Vale? O sigui, aquí, perquè en Raül sempre diu que ell ho prediu tot. Porta anys predint el botó back. Ara ja no em parla del botó back en l'iPhone. Vale? Jo, com a usuari d'Android que sigui, ja vaig dir, el botó back és una aberració, i realment és una aberració, i em sembla que els Androids ara no porten botó back, però l'implementen per software les aplicacions que el tenen, i el botó ha desaparegut i l'iPhone no té botó back. Raül, això?
No té botó back, però parlant de back, a mi m'encantaria tenir un control Z. En l'iPhone, que no n'hi ha.
Un control Z. Sí, però no és un botó back, és un desfet.
No.
Però això és una funció, però això no, és un, però això no seria un botó, sinó que seria com una funcionalitat de cada aplicació.
Sí, però no està implementada. Jo crec que per sistema no existeix, perquè estava, no sé què estava fent, copiant i enganxant una cosa i ho havia escrit i volia recuperar el que havia esborrat i no hi havia manera.
Però és que en qualsevol cas, Tomàs,
no sé si et pot servir.
Digues. Tomàs, no sé a veure, si et pot servir. Em passa poc, però quan em passa em prenyo molt.
Em sembla que a la part d'accessibilitat, no estic molt segur, hi ha l'opció de girar el mòbil així. I això és com si fessis un... O sigui, Donar-li moviment al d'això, i el que et fa és borrar el d'això. Ho has de tindre configurat també, eh? O sigui, tampoc és el d'això.
Mira, jo tinc una funcionalitat, no sé si veieu el mòbil, és que ara no es veurà. A veure si la puc ensenyar. Que no. Ups, és que...
Sí, no, el toques per darrere i fa coses.
Sí, jo també, si clico...
Es posa en blanc i negre. Es posa en blanc i negre. I
o la piques per darrere.
Jo si clico...
I fas relet per darrere, es posa en blanc i negre.
Li pico tres vegades, torna el color, li pico tres vegades, és que ara se m'apaga la pantalla. Si li pico tres vegades, s'havia de posar en blanc i negre.
Sí, abans ha passat, Tomàs, abans ho hem vist. Sí.
Jo, per exemple, ho tinc sí. Amb doble toc al darrere, a veure si em funciona, a veure.
Sí, és que s'apaga. És semi-always on. Ah, vale, treu la càmera. Sí, sí. Això ho pots programar. Jo, els meus amics que no tenen iPhone, flipen. La part
d'accessibilitat, me sembla que és la de moure per desfer o alguna cosa així, una funcionalitat.
Ah, doncs ho miraré, perquè igual estava i no...
Pots tirar enrere.
I l'última cosa que he notat que m'ha sorprès molt positivament, o bé, sorprès no, que està bé, és el fet que, clar, com que té USB-C i, per tant, té Thunderbolt, per traspassar fitxers des del Mac va realment ràpid. Va molt de pressa. Li fots un cable ràpid de USB-C. Recordeu que els cables de USB-C no són tots iguals. O sigui, una cosa és el cable de càrrega, una altra cosa és un càrrega de dades USB-C típic i després hi ha els Thunderbolt 3 i els Thunderbolt 4. I van pujant de preu.
No sé si es veu, però és en accessibilitat es diu sacseja per desfer i està activat.
Sacseja per desfer, a nivell el sistema operatiu. Però el problema està en les interfícies touch. Hi han coses que no són consistents. Tu mateix ens ensenyaves, ara no està... Ai, tinc, és com, per exemple, s'han vist alguns vídeos d'aquesta gent a Xina que obren les portes del cotxe fent un gesto, que és una d'aquestes coses que em sembla idiòtica.
Estàs millor a fent gestos.
Si acabes agafant la porta i obrint, collons. O sigui, aquestes coses que funcionen el 90% de les vegades, a mi em posen molt nerviós, perquè aquest 10% de les vegades, a més, els fallos són repetitius i és quan
i normalment és quan més ho necessites.
Ah, exacte. Aquestes interfícies no consistents no m'agraden. La tecnologia haurien de ser... Les interfícies han de ser el més consistent possible. Per això la interfície de teclat i mouse sembla que cada vegada és més sòlida. Perquè les interfícies... Fixa't que una interfície d'un iPad o d'un iPhone ens estan canviant les interfícies d'usuari i ara estan remodelant-lo. Escolta, el Mac aquest que tenim nosaltres no es diferencia massa de les Snow Leopard. Vale? Hi ha algunes coses, però moltes les pots desactivar. Per cert, heu actualitzat a la darrera versió del Mac OS o heu considerat que és una trampa i no actualitzeu?
Jo encara
no. Parles de Tahoe o parles de l'última beta?
No tinc ni a puta idea. Jo dic no. la versió aquesta que porta el Liquid Glass, jo no l'he...
Jo l'he tingut utilitzada i em va força bé, no tinc cap problema. Sí.
Jo el que no he actualitzat ha sigut a Tahoe 26.1. Això sí que no he actualitzat.
Jo estic a 26.2 beta i estic content. O sigui, no m'embre aquestes betes, no donen problemes. Vale? No, està molt més estable. Una cosa que fallava molt amb la versió anterior i que ara no em falla és, com tinc Apple Watch, quan toco el teclat em desbloqueja automàticament el Mac, ¿vale? I no tinc que introduir la password ni res de tot això. I això em va força bé. I a vegades fallava amb l'antiga versió i amb la nova no falla. Va bé des del primer dia.
Tomàs, això que t'he comentat està a accessibilitat, tocar, i allí trobaràs moure per desfer.
Sí, prova, sí.
A veure si et serveix.
Ho miraré. Per cert, deixeu-me saludar en Xavi, que no sé, Xavi, mira, li vaig a passar el link del programa en el
directe. Si vol treure el nas, home, ens explica coses de...
Tu no coneixes el Xavi, que també és radioaficionat, és el que té el podcast.
No, he vist els especials de radioaficció.
Per cert, parèntesis, demà enregistrem una nova tertúlia de radioaficció, ¿vale? Que parlarem de les preses de terra. Per quan cauen els llamps no fregim els gatets ni els gossets de casa. No,
és molt important i molta gent... hi ha uns aparells... Bueno, amb un tester pots detectar si a casa teva la toma de terra tira. I és molt important, i molta gent viu en cases on es pensen que tenen una toma de terra i la torre de la toma de terra o està desconnectada o està seca. Perquè la...
Correcte.
Si la terra on està connectada, la toma de terra, està eixuta, no és una bona cosa, amb la qual cosa ha d'estar, doncs, no mullada, però ha d'haver-hi humitat, perquè ajudi a que hi hagi aquesta transferència a terra. I si hi ha una connexió massa eixuta, doncs la connectivitat... Bàsicament hi ha més ohms d'impedància i llavors potser la toma de terra se'n va per un altre lloc que té menys impedància.
Més resistència. Ho has explicat perfectament. Demà parlarem d'això i també parlarem de les tempestes magnètiques.
És que quan poses coses com plaques fotovoltaiques, inversors, bateries, cargues de cotxes elèctrics, és un tema seriós.
El problema, la literatura i com s'han de fer les coses quan tens una propietat aïllada, com és el cas teu, Marc, està ja molt així, hi ha unes varilles de coure que s'han de picar i han d'entrar en el terra uns 2 metres, ha d'haver tota la toma de terra posada i ficada correctament. No pot estar en el... Si no pot tocar contra ciment ni contra formigó ni res, ha de ser terra, terra, normal i corrent, perquè contra és una descarga a terra. Exacte. I, com tu ben dius, has de vigilar que estigui mullat, perquè si no, no hi ha conductivitat.
Jo el que tinc posat és quan la vaig posar, perquè vam detectar que no estava, llavors vam estar parlant amb l'electricista, vam canviar el lloc, vam dir, mira, aquest lloc, això no ho cobrirem, aquí sempre d'allò, i el que tenim fet és que en comptes de tindre una única espasa, una única pica que està posada, el que tenim són 3 piques fent un triangle a 1,5 metres de distància cadascuna, i per tant en són 3. En plan, o sigui, així, si un dia cau un llamp, doncs invocarem un diable o alguna cosa així. Un correfocs o alguna cosa.
El problema és quan vius en un edifici amb un pis, ¿vale? Perquè
perquè això és qüestió de la presidenta de l'escala.
No, i això és qüestió de com es va construir l'edifici.
Però d'alguna manera, però si tu pots mesurar...
Mira què tenim per aquí. A veure si pot connectar-se, que em fa molta il·lusió que estigui... Crec que és the first time que està en directe a Mossegar la Poma. Xavi, què passa, nen? No et sentim.
No parla.
És que no ens sent a nosaltres.
No ho sento ara.
Ara sí que et sentim.
Nosaltres sí que et sentim a tu, eh?
Doncs jo, vosaltres, sí, també. Ara... Bueno, de fet, us estic sentint pel mòbil perquè us estava a punt de fregar els plats, us estava escoltant i, clar...
Mira, molt malament, els plats.
Xavi, això és, el nou pis o encara estàs a l'antic?
No, encara estic a l'antic.
Vale. El Xavi Ludo...
No veus? Mira, com ho tinc tot.
Sí, en temes de so, de taules de mescles, de coneixement i tal, esteu els dos en molta concordància, Ludo i Xavi, vale? Perquè...
Vibrem a la mateixa...
En la mateixa ona.
Sí,
i és cert, perquè jo al Ludo l'he seguit una mica amb la seva etapa de luthier i de tot el tema de les guitarres, que jo sóc també afeccionat a les guitarres elèctriques, a Fender, Stratocaster, Telecaster, etc. I sí, tenim aquí una... Diguem, un nexe comú, sí.
Jo ara el projecte d'aquesta tardor és estic intentant fer un màstil per una Strato, una còpia de màstil de Strato, però l'objectiu és copiar un màstil, perquè tinc un veí, un amic meu, que té una guitarra que havia sigut de l'Antonio Vega, que era el guitarrista de Nacha Pop, i aquesta guitarra era d'ell, i un màstil que es veu que el té bastant retocat i realment l'agafes i dius, és un màstil doncs, molt, molt confortable d'això, i clar, ell cada vegada que agafa una guitarra nova, dius que no té no és com aquesta, i la idea és replicar-ho, i bàsicament m'he comprat una eina d'aquelles que fan servir els que posen rajoles, que són com una espècie de pinta que tu apretes i et fa la forma, per poder copiar les diferents parts del mànec i després, doncs, a base de llima i de raspa, poder agafar, copiar, a veure si em surt la forma exacta d'aquest altre màstil.
Com som, com som nosaltres en general. Mira, ahir sopàvem amb la colla d'amics, perquè els dimecres pugem a sopar en un lloc que fan pa amb tomàquet i embotit. I quedem tota
I
la
no
colla.
I no ens dirà on... I no. no ens dirà on... Penseu una cosa, la setmana passada, el cap de setmana passada, a Olot fotien les llumenàries i el molt puta s'ho va callar perquè
lluernia.
No pugem.
Es diu
les
lluernia.
Les lluernies o sí, l'hòstia sí, sí. que fotin amb les llinternes i
que
les
per cert és molt maco perquè molt... a l'escola d'art...
I no va
és una...
dir res. No va dir res. Abans de publicitar coses del Garrotxa, el Consell Comarcal li haurà de donar quartos perquè no vol que pugi ningú.
Ho va dir la setmana passada, Marc.
Sí.
Ho vas dir la faixeta.
Ah, devia haver fotut...
Jo dic que no vingui ningú aquí.
Que no vingui, no ens vol.
Per cert, Lluernia és un espectacle que està al carrer i a diferents llocs. És molt maco. A Barcelona se'n va copiar, però no li ha donat tan bon resultat, ja us ho dic ara. Però hi ha un espai, que és l'antiga Escola d'Art, que és un antic convent que té un claustre enorme, i Lluernia integra un espectacle que ve d'aigua, de música i de llum. ¿Vale?
I ens ho diu aquesta setmana, no la setmana passada.
Cauen
que
durant pisos contra el centre del claustre, que està convertit en un petit llac, cauen raixos d'aigua, és brutal.
O sigui, I no ho veureu, perquè en Tomàs no us ha avisat. Després us dirà que li foteu l'aixeta i no avisa.
I ahir vaig estar veient la tardor al Santuari de la Salut, ¿vale? I ja us dic que no vingueu perquè s'espera demà una ventada de l'hòstia i ja cauran totes les fulles. Vull dir que no cal que vingueu. Era l'últim dia ahir. No vingueu a la Garrotxa, que s'omple
d'aixec. No aneu a la Garrotxa, que en Tomàs no us hi vol.
Sí, sí.
És tot aparell.
A veure.
És tot aparell pels seus gats.
Deixeu-me que posi una falca.
Va, posi vale? una falca, que és la, posi una falca per dissimular.
Per dissimular. Vinga. Ahí voy. Vinga, a veure si puc.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Avui estava fent números, perquè ja anem cap a final d'any i és bo fer números, vale? I estava mirant la proporció dels ingressos que tenim de l'aixeta i els ingressos que tenim d'afiliats, vale? Que normalment són 5 vegades l'aixeta per una d'afiliats.
I ara deus tenir més,
Exacte, 5 vegades l'aixeta per una d'afiliats. Aleshores, se'm va ocórrer ahir, mirant també els números, de fer un petit... igualar-lo no ho igualarem perquè aquesta desproporció ja ve així des de fa diversos anys. ¿Vale? Tenim la sort... Però
sobretot
que apuntat...
perquè Amazon ha agafat i ha canviat els ràtios per als afiliats a sac.
Ara s'ha quedat una mica... Ha tingut un pin cap amunt, suposo perquè molta gent d'afiliats s'ha anat donant de baixa. ¿Vale? Ha tingut un petit
Segurament
pin cap amunt.
Segurament hi ha menys afiliats.
Però bueno, clarament... Us agraïm a tothom que sou mecenes de l'aixeta i doneu un euro, o dos euros, o cinc, o el que vulgueu, o mil, perquè sou el que realment ens dona la base de finançament. Però he volgut fer una cosa especial, ara que ve el Black Friday, que és mirar allò que vosaltres heu dit, hòstia, això val la pena comprar els dies del Black Friday, vale? Així em estalvieu feina, em feu d'IA, vale? I segons el que vegi i que m'amoli, ho referencio amb afiliats en el canal general de Mossega la Poma de Telegram. ¿Vale? I la veritat és que us heu buscat, com oients, heu buscat coses xules i coses que necessitem de forma habitual, jo que sé, un carregador d'aquests de mòbil, quan vas por ahí, no sé, sigui, coses que a mi m'han cridat l'atenció i els aniré posant aquests dies fins al Black Friday i no donaré molt al cunyàs, només allò que realment em cridi l'atenció i que vegi que el seu preu està guai per si ho voleu fer. Vale, dit això, entrem en matèria, entrem en el tema. Per cert, Xavi,
a veure...
No sé si has entrat quan estàvem parlant del blackout de la ràdio o no?
No. O sigui, és que ha estat just entrar I ja...
Vale. No expliquis gaire, perquè això ja ho parlarem.
Parleu demà, ho parleu demà.
Ho parlarem demà, si t'hi pots connectar.
Parleu demà, els blackouts, les tomes de terra i tot això.
Tu també has vist que les bandes de Radio Aficionat estaven mortes?
Estan seques, seques, sí. Sí, sí,
sí. És increïble.
Bueno, no del tot. Bueno, no faré spoiler. Hi ha com a obertures cap a llocs insospitats, com allà a la tarda que obria cap a Àfrica, per exemple, que no és habitual, sí, etc. Llavors, hi ha com llengües, però en general està...
Avui veia una frase que deia, no és que no tinguis propagació, capullo, el que no tens és antena. veia un amb un grup que teníem de ràdio, així molt de confiança.
L'antena curta no hi arriba, que diuen.
Sí. Bueno,
però una coseta només, a la raó. Jo aquest matí veia una notícia a La Razón, no a una revista de radioaficionats ni res, a La Razón, la NASA, bueno, això que la NASA anuncia un fogonazo increíble para los próximos días y que s'ho carrega tot, vamos. I jo pensava, bueno, a veure, quan el sector que no és proper al món de la ràdio comença a parlar d'això en aquests termes, ojo, perquè potser sí que ve alguna cosa més forta que no només ens afecti als radioaficionats.
La Tamilla ha dit que de moment està molt actiu. Sí, sabeu que el Sol té cicles d'11 anys, vale? I nosaltres els anem comptant. Ara estem en el cicle solar 25, que té uns mínims i uns màxims, i estem, teòricament, ja hem ultrapassat el màxim del cicle solar 25, que ha sigut fa poc, l'any passat, vale? Però durant aquest cicle no vol dir que el Sol sigui lineal, sinó que té pujades i baixades. I ara hem superat el punt màxim del cicle 25 que ja havia passat fa un any. ¿Vale? O sigui que que el Sol està allà, que està de fiesta, nens. Vull dir que
està de festa.
Bueno, anem a parlar de...
Una cosa. Pensa que jo he llegit que em sembla que a finals del segle XIX van haver-hi unes flamarades d'aquestes solars.
A l'Evento Carrington.
Fins i tot es van encendre telègrafs.
Van patar molts telègrafs. Això era l'Evento... És així, no, Xavi? L'Evento Carrington.
Sí, Evento Carrington. Es van cremar el que eren els cables que portaven el telègraf. Allò es va fondre.
Sí.
Però devien agafar induir, fotre alguna inducció magnètica i...
Clar, el que passa és que en aquell moment
estan arreglant cables a Oklahoma. Quan va haver-hi l'event Carrington, sí.
Clar, però la qüestió és que, com que la tecnologia era tan incipient en aquell moment, que només hi havia el telègraf i poca cosa més, clar, es va carregar el poc que hi havia i la gent no va notar gaire. Clar, si això passa ara, que basem la nostra vida en elements tecnològics i electrònics, o sigui...
Seria... Sí, a més, això afecta abans als satèl·lits i després aquí a les línies...
I per sort, molta de la cosa que tenim posada és fibra.
Enterrada.
Però després, quan arriba la fibra fins a on hagi de descarregar la informació, necessites una electrònica. Clar, la fibra en si no es veurà afectada, però clar, tot el que hi ha d'una banda i de l'altra de la fibra, això
ho pots fregir tot.
Hem de tornar a contactar amb els nostres oients d'Estats Units, que per cert, tenim un nou oient que si m'està escoltant, molt benvingut, no recordo el nom.
S'ha d'escoltar tots els 19 programes anteriors, eh?
19 temporades. 643 programes. No, sí. Aquest
oient... I els 100 i pico minuts mosseguis?
I els de
radiofreqüència?
Sí, tots. M'he enterat de casualitat perquè he vist que es donava d'alta a Mastodon i en seguia, ¿vale? Hi ha més gent i no ho destaco. Per què destaco aquest cas en particular? Perquè aquest oient viu a Canadà. Vale? És català que està a Canadà. I jo crec que estarà molt bé en la propera trobada d'expats d'Estats Units ficar un canadenc, vale? Perquè contrastem una mica millor les perspectives dels dos països de Nord-Amèrica.
Perquè Trump encara no ha envaït Canadà, no? Encara no s'ho han accionat.
No, encara.
No, però està molt enfadat.
No, perquè diu que primer té que passar per Venezuela.
Però el governador d'Ontario va fer un anunci que no li va agradar gens. I ara està superenfadat el Trump, em sembla. Per això. Bueno, passats els, no sé quants, 40 minuts ja d'haver començat el programa, que havíem de començar parlant d'intel·ligència per bat, Marc, posa'ns de referència a el que és a l'article que tu has llegit i al paper que hem referenciat de Stanford. Sí,
aquí hi ha un article que em sembla que t'he enviat, és un article de...
Ho tindreu a les notes
del blog programa. De Hugging Face. A veure, Hugging Face és l'equivalent a GitHub, però on hi ha doncs, models de IA, lores, etcètera, etcètera, on es pengen allà. El codi per córrer-ho està a GitHub i els models, es troba amb les fitxes dels models i tot això, està a Hugging Face. GitHub és de Microsoft, Hugging Face és d'Amazon. Vale? Perquè tinguem una miqueta d'on va això, i estan pràcticament la totalitat dels models open source. Llavors, la gent de Hugging Face, que dona moltíssima informació, doncs agafa i comença a agafar i treu un article basat en un article d'investigació a Stanford, en el que agafen i es dediquen a analitzar el rendiment dels models locals en els que han agafat i han fet una cosa molt interessant, que és...
Perdona, explica què és model local.
Un model local, bàsicament, és un model LLM, que al final és un fitxer. És un fitxer en el que tens, doncs, tens vectors matemàtics, tens matrius doncs, que normalment estan quantitzades a 6, 4, 2 i fins i tot un bit, vale? En el que hi ha representat un model de llenguatge, doncs, com podria ser el ChatGPT. I llavors doncs, tu amb un programa dintre del teu ordinador doncs, pots executar contra la teva CPU o contra la teva GPU. Normalment, a més gros el model, més RAM necessites en la GPU que executes i per això els Macs nous són excel·lents doncs, perquè la memòria és compartida entre la GPU i la CPU, tens memòria unificada. I, per exemple, si tu tens un Mac amb 64 GB de RAM, doncs tens 64 GB de RAM que podrien estar disponibles un cop has carregat el sistema operatiu i tota la porqueria que tinguis engegada, podrien estar disponibles per l'execució de la GPU. I per això, per exemple, el Mac Studio M3 Ultra, doncs, que li poden arribar a fotre fins a 512 GB, doncs és una màquina molt, molt popular entre la gent que fa coses d'intel·ligència artificial, com jo en tinc una aquí, perquè pots agafar i executar models exageradament grans, de vegades equivalents als de primera divisió, els models que se'n diuen estat de l'art. Però llavors tinguem en compte una cosa. Una cosa és entrenament d'un model, és a dir, una empresa OpenAI...
Perdona, a nivell de hardware, perquè ens entenguem tots, perquè en aquest estudi, el disseny de l'estudi, es podia fer o en local o en el cloud, ¿vale?
Sí, però abans de parlar del cloud i del local, a mi m'agrada diferenciar-ho molt. Una cosa és crear un model. Tu tens xurrocents, xurrobytes d'informació i tens un algoritme per agafar i passar-lo això per entrenar una xarxa neuronal, apliques tens el teu software i això ho corres. Però si tu vols crear una cosa tipus ChatGPT, estem parlant doncs, de que tu necessites desenes de milers de GPUs NVIDIA, però quan estem parlant de GPUs NVIDIA no parlem d'una 4090 o d'una 5090. Parlem d'unes GPUs com les H80 o les H200, vale? Que són màquines que potser val $5,000 una màquina i que necessites un array especial i que una sola GPU t'estarà consumint un mega.
Crec que les més populars són les A100 i les H200. No?
Sí, però per exemple a Xina amb les H80 fan meravelles. Vale? De fet, no està permès vendre H200 a Xina. Però llavors, aquestes GPUs que bàsicament són per servidors i que una GPU d'aquestes necessita, o sigui, gasten corrent. Potser de l'ordre d'un megawatt per GPU que està funcionant. I quan estan entrenant doncs, OpenAI i coses d'aquestes, te les està executant, te les fiquen de 10.000 en 10.000. Un segon que em pregunten una cosa.
Bueno, mentre mira això, li estic fent aquestes preguntes al Marc perquè vull que acabi parlant del hardware associat en el que seria a l'intel·ligence per watt local o de cloud. ¿Vale? Les NVIDIA 100 o H200 estan en grans centres de dades. En canvi, quan parlem de local, i això és important per lo que moltes vegades fem nosaltres, tenim entre altres GPUs i altres processadors, a l'Apple M4 Max o a l'RTX Quadro A6000 o a l'RTX 6000ADA, per exemple, no? Que són processadors o GPUs que són relativament fàcils d'aconseguir per muntar-les a casa, per poder treballar ja local, ja a casa local. Aquest estudi separa aquestes dues coses. quina és la intel·ligència per watt amb processadors que tu pots tenir a casa i quina és la intel·ligència per watt amb GPUs que tu pots tenir instal·lades, com ara descrivia el Marc, en grans volums en el cloud.
És que és una part molt interessant de tot això, el fet de que tu et puguis muntar la teva màquina amb un LLM i poder fer servir la teva pròpia...
Els models entrenats ja els tens, sí, ja es pot fer servir en local.
Sí, sobretot això, és tindre models entrenats. Però a més, també tenir una cosa, tenir en compte una cosa. Una cosa és que tu diguis, jo estic pagant 20 euros al mes per fer servir ChatGPT i com que faig servir ChatGPT i faig coses. Vale? I ara li pregunto una cosa i ara li dic que m'ajudi, el faig servir com un sucedani de Wikipedia o ara li dic que li dono 4 documents i et demano que em faci un resum o faci alguna cosa d'aquestes. Això està molt bé i la gent fa usos realment interessants. Però el tema és, imagina que tu com a empresa, tu tens una empresa, una organització, ho estàs fent de manera professional, o un radioaficionat que es vol muntar una infraestructura i que vol que parqui el seu procés de treball depengui d'una eina d'aquestes. Escolta, mira, jo vull agafar... Per exemple,
perdona, Marc, hi ha casos molt, molt clars. Els radioaficionats tenim un problema cada vegada més gran amb el soroll, perquè com només comprem coses a Xina que porten transformadors xinos i no estan homologats i fan molt de soroll, tenim un problema molt gran amb el soroll. I sabem, perquè s'han fet moltes proves, hi ha exemples, que tirant la senyal contra una IA, aquesta IA és capaç de depurar i separar la senyal de...
Tu, per exemple, podries agafar i tenir un model local, tipus un Qwen, un d'aquests multimodal que poden acceptar entrades d'àudio, i el podries tenir escoltant permanentment dos o tres freqüències. Mm. Vale? Jo vull escoltar tot el rato i podria estar escoltant i preparant-te transcripció.
Un nano ja ho va fer, però els servidors no estaven a casa seva. Estaven en un... Crec que un estava a Amazon...
En aquest cas és, tu pots triar un model d'aquests open source que tu et pots agafar i baixar de Hugging Face, tenir-lo en una infraestructura cloud o tenir-lo en una infraestructura pròpia. Però és exactament igual que si tu vols tindre la teva web que
corre sobre igual,
el teu so. Tu tens una aplicació teva...
Sí que és veritat que els requeriments de màquina són elevats. No és un WAMP.
Aquí és on ve el tema. Llavors, quan tu estàs agafant i el que sí que està clar és que per entrenar
models, és una altra guerra.
És una altra guerra. I estan allò construint centrals nuclears o centrals de cicle combinat i molins de vent al costat de les centrals. Estan reengegant centrals tèrmiques i coses al costat dels data centers per poder-ho alimentar. Però això és entrenament. Vale? L'objectiu és obtenir un fitxer molt
gran. Anem a execució. Anem a el que és pura execució.
Que és el que tu necessites per entrenar. Llavors, en qualsevol moment tu et pots agafar i baixar un model de l'estat de l'art i l'executes o en el teu ordinador o en un cloud. Però el cas d'ús en aquest cas és el cas d'ús del que se'n deien abans els megahertzos tous. És a dir, el teu ordinador normalment no fa servir tota la potència que té.
No la fa servir contínuament.
No la fa servir contínuament. Però això és una feature, no és un bug. Per què? Perquè si el teu ordinador tingués que estar fent servir tot el rato, tota la seva potència,
la petaries en 5 dies.
S'escalfaria molt, duraria molt, molt poc i tu hauries, a més, d'estar-li donant molts watts tota l'estona. No, per tant, és dir, tu tens una màquina que està dissenyada per de tant en tant donar-te una pataca, jo què sé, tens una Nvidia 4090 i de cop i volta doncs, engegues el Call of Duty, jugues al Call of Duty durant 2 hores i després pares i allò es para. Mentre que una màquina que està en un data center està pensat per estar en un pool que està atenent amb moltes connexions en paral·lel, vale? I tu estàs servint a molts usuaris en paral·lel. Que és el
I
que
està funcionant contínuament perquè això és el que li interessa al del tio del cloud perquè li surt més a compte.
Exacte. Llavors, la idea és, si tu tens el cas de dir, tu pots agafar i construir la teva aplicació i utilitzar un API d'un model. De fet, pots utilitzar per API cloud models open source. Els models open source més populars, tu vas a un lloc com openrouter.ai i dius, mira, jo em vull connectar contra DeepSeek, em vull connectar contra Kimi, em vull connectar contra Qwen, i dius, te das Qwen i et connectes contra aquests models, que serien exactament el mateix model.
Haurem de començar a fer el que fan a Coffee Break, Senyal i Ruido, començar a treure targetes grogues i vermelles. Ara tindries una groga.
Dash Queen.
Bueno, ho fan virtual, no expulsen a ningú. Però sí.
Està bé, doncs Doncs, doncs clar, a veure, el que tu tindries utilitzat a través d'Open Router i a més amb uns costos superbaixos, doncs seria el mateix que tu tindries en local. Però està executant-se en una infraestructura en el que, diguéssim, estan dimensionats doncs, per poder-ne atendre moltes en paral·lel. I en teoria, això t'hauria de donar un rendiment de més watts, de més intel·ligència per watt. Però què passa? Que les màquines que tenim en local, especialment els que es munten en ordinadors doncs de, com els nous processadors M de Mac i que ara molts començaran a copiar, arquitectures unificades, que venen, que no són arquitectura PC que ha crescut, sinó que és arquitectura de mòbils que ha passat a dispositius PC, tipus PC, són supereficients, perquè quan tu dissenyes un xip per mòbil, com ha fet Apple amb les sèries A, doncs el que estàs fent és estàs sent supertacanyo amb els watts. Llavors tu ara, per exemple, tens el Mac Studio M3 Ultra, que és una màquina que gasta 320 watts, quan està tirant al màxim. Quan una 4090 necessita 800 watts per tirar. Només la font d'alimentació, el processador a banda. Vale? Amb la qual cosa vols molt. Amb la qual cosa les arquitectures d'NVIDIA estan molt ben pensades per tirar a saco, processar moltíssima informació, van molt de pressa, molts tokens per segon, poder atendre moltes peticions en paral·lel, mentre que els Mac no tenen tants tokens per segon, però per una màquina que de tant en tant funciona i que tu tens en allò i de tant en tant li vas tirant, doncs donen molt bon resultat i sobretot des del punt de vista energètic. I llavors, al final és dir, a veure, si el teu cas d'ús, com per exemple el meu cas d'ús, implica temes de privacitat, per exemple, perquè estic tractant dades d'alumnes, vale? Doncs gairebé obligatòriament ho has d'executar.
Perdoneu, he canviat la imatge pels que ens estigueu veient
sí,
per YouTube.
Sí, sí,
perquè la Misha ara ha girat la cara perquè m'està sentint parlar, eh? Però fins ara t'estava mirant amb la Dalida, Ludo. Està enamorada de tu, Ludo.
Tinc que vindre a veure-la.
Mira com et mira. És que et mira tota l'estona.
Vindre a veure-la, la Misha. Ell, a més, és molt guapa, la Misha.
Sí, pobreta. És una abueleta, ella, però sí, sí.
Però jo crec que, a veure, hi ha una... Crec que hi ha una tendència d'això, i evidentment la idea és que aquests LLMs s'acabin executant en dispositius mòbils. Pensa que hi ha dispositius, sobretot hi ha LLMs petits, que la seva mida es compta en milers de... en milions de tokens, valen? Que dius...
Però això està encara una mica lluny.
Encara funciona.
Però perquè els SLMs es puguin executar dins d'un mòbil, de manera massiva a la població, encara estem lluny. Eh?
No, això jo, és qüestió de que tu et baixis. Hi ha apps que tu et pots baixar i t'executes i et baixes el model i executes el model. I si tens un telèfon tipus iPhone 17 o 16 o d'allò...
Sí, però la gent no té iPhones 17 o 16, la gent té...
I també tenen Androids peluts, eh? I Androids peluts que es pleguen i tot aquest tipus de coses. Amb aquestes màquines es pot executar. A veure, el problema també és saber per què fa servir cada cosa.
Clar,
és a dir, hi ha un mal ús que tothom va com aprendre a fer a partir del ChatGPT, que és utilitzar els models aquests com un generador d'informació. Com un substitut de Wikipedia. Jo tinc Wikipedia i substitueixo Wikipedia doncs, per un ChatGPT, per un Grok, per un Claude, per un Gemini, per un DeepSeek, el que sigui. Vale? Perquè en aquest cas sempre estem sotmesos al risc aquest de l'al·lucinació. Aquí és on sempre hi ha un risc de fallar. I a més és
bueno, perdona, aquesta setmana saltava la notícia de que han hagut provats, quatre suïcidis de gent que havia estat consultant abans del suïcidi bàsicament en ChatGPT. I ChatGPT té un component en el seu disseny que intenta ser assertiu amb tu, en la conversa. Eren converses, a més, eren en anglès, eren converses de veu, no eren teclejades, com quan normalment jo utilitzo el Perplexity Pro i no se m'acut donar-li un... No faig conversa de veu, faig conversa teclejada, ¿vale? I aquesta gent era molt curiós perquè un dels suïcidis, no sé si era Alabama o no sé què era, les últimes 4 hores el tio s'havia passat conduint xerrant en ChatGPT des del cotxe. I al final es va fotre un tret. Vale? Perquè diu... Bueno, en fi, no entrarem en detall.
No, però tu tens aquests... A veure, quan... En sèrio us ho he explicat alguna vegada. Hi ha l'episodi, però... un dels episodis del Lex Freeman que parla amb la gent d'Anthropic. Però no només parla amb el director general, que és aquest que és un vendemotos que te cagues, sinó que és parlen amb la tia que es dedica a fer el fine-tuning de Claude. Vale? I a mi em va agradar molt escoltar-lo doncs, perquè em semblava que estigués parlant amb la Susan Calvin, que és la doctora dels llibres de Joe Robot de l'Asimov, perquè la seva feina és donar-li aquest caràcter a l'LLM. I és una cosa molt complicada, perquè no saps quins són tots els escenaris. Algú et pot demanar que li doni receptes per construir bombes en plan una bomber, un altre li pot demanar com agafar i fer coses estranyes, o algú li pot trucar perquè està deprimit. I és com ho gestiones. És realment molt difícil.
És molt complicat. És molt complicat, sobretot perquè, fixeu-vos, jo em considero un usuari bastant intensiu de ChatGPT, sobretot ChatGPT i Perplexity, vale? Que són les dues que tinc obertes 24/7 aquí. Vale? I el que sí que m'he adonat aquest matí, precisament, m'he hagut de fixar en quin model m'estava fent servir ChatGPT i he vist que ja m'ha passat del 5 al 5.1 i vaig notant, és molt fort, perquè vaig
notar... Un caràcter diferent.
És a dir, he hagut de mirar-ho perquè he dit, hòstia, aquesta resposta que m'està donant està molt més elaborada del que en les últimes setmanes estava rebent. I dic, ostres, és veritat, és que ha canviat de model. Aquest model és molt més elaborat i és molt difícil establir el límit i adonar-te'n de que amb qui estàs parlant no és una persona real. A veure... I permet un segon, Tomàs, perquè amb tot el meu procés de búsqueda de pis, per exemple, el meu partner ha sigut ChatGPT. M'he creat projectes des de l'inici, primer amb la cerca de pis, vale? Fent, és a dir, buscant temes financers, que els preus fossin bons, que em fes comparatives...
En per metre quadrat,
tot. Després, en el moment en el qual ja havia triat un pis i llavors, a partir d'aquí, un altre projecte en el qual anàvem a veure quina podia ser la realitat del mercat en els propers anys, per si podia haver-hi una davallada, si el preu s'ajustava dins d'aquesta projecció a anys vista, què passaria en escenaris en els quals hagués de vendre aquest pis, etc. I després un altre projecte, una vegada ja tancada, diguem, l'operació, per la negociació amb els propietaris, perquè... ha estat sense immobiliària, amb la qual jo he hagut de fer-ho tot. Temes de documentació, temes fins i tot així, eh? O sigui, quan jo tenia una conversa una mica més tensa amb els propietaris, amb un cert risc de perdre l'operació, etc., ho compartia amb ChatGPT i ChatGPT m'ajudava a prendre decisions. Ojo, sempre tenint en compte que havia de tenir en compte que era... que estic parlant amb una màquina. Vale? Encara que jo tingui una fantasia
és un instrument húmida. Però has de tenir això, clar, és un instrument d'anàlisi. Per això és el que et deia, dir, si tu l'utilitzes com a forma de generació d'informació, tens un problema. Vale? Perquè diu, ara explica'm, jo què sé, el Concilio de Trento, i se'l genera, sí. I es pot equivocar molt. Però, en canvi, quan són instruments de processat d'informació, instruments d'anàlisi, instruments de generació de possibles escenaris, instruments de generació de codi, aquí és on són realment útils. No és una persona, és... A veure, jo crec que en aquest cas el que necessitem tots és tornar a veure... És una cosa que s'ha de fer en tot moment, ¿vale? O sigui, hi ha coses que sempre és una bona idea. Un és veure les pel·lícules del Senyor dels Anells i l'altre és veure's totes les 7 temporades més les pel·lícules de Star Trek, la nova generació.
Ah, vale, llavors, aquí vull.
A Star Trek, la nova generació, hi ha un personatge que està interpretat per la muller del senyor Gene Roddenberry, que també és la mare de la Troi, vale? Que és la dona, i que és l'ordinador. I és molt interessant la diferència entre els personatges Data i l'ordinador de l'Enterprise. És a dir, sobretot el LaForge ho fa moltes, moltes vegades. Ei, ordinador, agafa'm això, extrapola'm, agafa'm aquestes dades, me'ls veig, no ho puc fer, unable to comply, no sé què, tal, ui, m'he equivocat, revisa, no sé què, torno a veure, extrapola, no sé què, pum, 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 representa un aquest eix, no, ara m'ho fas d'una altra manera. Li va donant instruccions i va extraient informació. La màquina processa bases de dades immenses, fa una pila de coses, transforma dades no estructurades en dades estructurades, desestructurades.
Has apretat el mute, Marc.
He apretat el mute. Fa moltíssimes coses.
Estava tan emocionat que...
Però les converses entre la Forge i el, entre la Forge i l'ordinador és el que hauria de ser. No és en data.
Mm. Una cosa. Mira, Xavi, m'ha agradat molt, Xavi, perquè jo pensava que anaves a explicar un altre exemple d'ús del... Que jo sé que tu ets un usuari molt intensiu de ChatGPT, eh? No desconeixia que el procés del pis havies fet aquesta d'això.
En fins canvi, i tot la hipoteca, eh? El tema, tot el tema hipotecari ha passat. La feina, quan t'arriba la feina de la hipoteca que porta allà dades i dades i dades econòmiques sobre tots els escenaris possibles, va ser pujar-la i a partir d'aquí... Escolta, les
és que semblen coses trivials, però, per exemple, quina documentació has d'exigir en el moment de signar la compra-venta o prèvia a la signatura? Sembla una tonteria, però normalment no ho sabem al detall. I no ho és. No, és molt important. Perquè et falla un document i l'operació es pot cancel·lar.
Clar. Tu et penses que... Jo ho parlava amb la meva dona, li deia... Perquè la meva dona em deia... Bueno, i de fet, fins i tot la de CaixaBank... deia, és que heu portat una, o sigui, heu portat una negociació i un diguem,
un procés, sí, sí.
Bueno, un procés impecable.
Jo perquè hagués tingut accés a informació de qualitat.
Clar. Clar, clar.
Però, Xavi, o sigui, perquè tinc una eina d'anàlisi que tu li has fet. Però sí, la qualitat són les preguntes que tu li has fet.
Sí, sí.
Mira, un altre...
Amb un procés d'acreditació que he passat aquest any passat, el que fotia és per jo preparar la meva documentació, agafava el BOE. Agafava el BOE i li donava en el Claude, que és molt millor que ChatGPT, eh? Vale? Uh-huh. Ordes de magnitud, eh? Un Claude dos dolents...
Però també és molt més car, no?
Sí, i a més a mig matí em diu, escolta, ja, avui ja en tens prou, avui ja pots descansar que m'has donat massa feina, vale? Perquè li foto molta canya, li dono molta documentació. Però jo li agafo i dic, li foto el BOE? Aquí tinc tota la normativa, aquestes 40 pàgines en llenguatge legal, toma, comételo, i a partir d'aquí jo li faig preguntes. Però quan ell em contesta, jo li dono la informació de que em digui això on ho posa, tio. No, mira, ho posa aquí, ho veus? Ah, vale. I jo puc verificar, mira, és que a la pàgina de l'article no sé què, no sé què, diu això, ah, vale. I esto en este caso vol dir això, tal, deixa'm-ho mirar, pum, o tal, i li vas passant tots els documents. Llavors, Xavi, jo et recomanaria... si té, que provessis Ollama.
Vale? El de Meta.
No, Ollama és un software lliure que tu et pots baixar i que executes en el teu ordinador. El Llama
sí,
és el model de Meta.
L'Ollama, vale, sí.
L'Ollama és un software com LLM Studio o Llama CPP, vale? Uh-huh. Que bàsicament sí, agafen del nom, diguéssim, de les llames aquestes del llama de Meta, però Meta ha sortit de la carrera del software lliure, ja no hi és. Vale? Van treure un model molt xorrero, el Llama 4, que va ser pitjor, era pitjor que el 3, i sembla ser que han canviat d'estratègia perquè el Mark Zuckerberg s'ha canviat de llit de costat al llit i ja està. L'han dit ara doncs a l'altre costat i ara no fan software lliure. I el Lecun està molt content. Però la gràcia de l'Ollama és que et permet utilitzar o descarregar, és la interfície més senzilla possible per descarregar-te en el teu ordinador un model i executar-lo i des de fa poc, a més, permet executar models en el núvol. Vale? Uh-huh. Llavors, pagues uns calaronets i pagues per ús. I si fas servir models, per exemple, open source, si fas servir un model com el Química 2, és un model, diguéssim, estat de l'art, que competeix amb Claude 4.5 Sonnet i coses així, és un model molt potent, però si tu fas servir Ollama, pots modificar el prompt de sistema. És a dir, vale, quan tu fas servir ChatGPT, estàs fent servir una aplicació on els senyors d'OpenAI han agafat i li han cuinat un prompt de sistema de la parra dient-li exactament quina actitud, quines són les coses i com s'ha de comportar. I cada dia es comporta diferent. I és el que m'estàs dient tu. Oh, avui està canviant la manera de comportar-se. I llavors tu t'has d'adaptar. No. Ei, tu, si fas servir tu el teu Ollama, la informació, si el model que executes l'executes en local i és tot privat, si no va cap al cloud d'Ollama, però el prompt de sistema és el teu i tots els prompts que fa servir són teus. I, per tant, el comportament serà consistent. És més, tu amb el mateix prompt de sistema pots provar amb el Kimi, o pots provar amb el Quen, o pots provar amb el DeepSeek, o pots provar amb el Mistral, o tots els models open source que hi ha. I aquesta és, clar, la gràcia.
El problema està que per córrer o llama, en aquest cas, clar, necessito uns requeriments mínims que
no
deuen ser...
Si fa servir el llama cloud... Si fa servir l'Ollama Cloud, fa servir l'Ollama crida els models en el núvol, però tu segueixes posant el prompt de sistema. I, per exemple, okay, pots agafar i buscar el prompt de Kimi, el prompt de sistema de Kimi es va filtrar i tu te'l podries agafar, el prompt de sistema de Kimi, i adaptar-te'l. Te'l podries adaptar i dir com vols que et contesti.
Trencar els sesgos, per exemple,
els biaixos,
és molt complicat. Sí, correcte, això, els biaixos.
Pensa
que tenen els diferents
models.
Pensa que
el Xavi models, ja fa anys que viu que viu a Galícia. Ell és un expat, també, sí, sí.
Estic expat.
Els esgos!
Però és aquests els biaixos que tenen els diferents models. Clar, jo, per exemple, en tot aquest procés, vale, i parlo d'aquest procés perquè ha sigut l'última experiència mega brutal perquè inclou temes legals, temes econòmics, temes financers, temes de tot tipus, però controlar aquests esbiaixos durant tot aquest procés, perquè, clar, imagina't, quan estàs ficat en una operació financera d'aquestes característiques i el que vols és tenir dades objectives i que sigui objectiu, perquè, clar, amb aquest esbiaix, per exemple, de voler-te fer sentir bé amb la decisió que estàs prenent, vale? Que és una mica en la línia del que deia abans el Tomàs sobre el tema de...
Perquè ell no deia mata-te. El que deia, clar, era relativitzava certes coses que no hauria de relativitzar.
Clar. Controlar
això és molt complicat. Jo recordo de passar-me molt de temps dient-li olvida tus sesgos, vale? Olvida tus sesgos.
Sí, però, Xavi,
però no ho fa, no ho fa.
No, Xavi, coses que hauries de provar. Primera, de tant en tant, o sigui, tu has de tenir en compte que tota la conversa, quan tu tens una conversa en ChatGPT, tota aquella conversa està dins del context. Per tant, recorda. I la conversa que tu has mantingut amb ell és el seu biaix. Vale? Uh-huh. Si tu, en canvi, dius, mira, escolta, jo, per exemple, les coses que faig moltes vegades és dir, mira, tot el que hem agafat i hem après en aquesta sessió de treball, per si estàs buscant coses del BOE o coses així, diu, escriu un document de Markdown on tu expliquis tots els fets que sapiguem i tot el rellevant. I això t'ho fica en un document. Però la conversa, aquest document. Llavors, agafes aquest document, te'l baixes,
un altre projecte,
obres un altre d'allò i llavors dius, mira, jo ara vull que agafis i vull que busca'm els fallos en tot això. Jo vull prendre, crec que tinc que prendre decisió a partir d'aquesta informació. Busca els fallos del meu raonament. Vale? O busca els meus... És a dir, li dones una missió nova. Ara, amb aquesta informació crua, busca allò. O coses com dir, escolta, hi ha l'aspecte meta. Tu has de fer una operació bancària sense dir on vols comprar, allò. Quines coses tinc que tenir en compte? Fes-me una llista de tots els aspectes que tinc que tenir en compte. Després, tots aquests aspectes que tens en compte, copies, vas amb una finestra nova, dius, ei, revisa'm totes aquestes coses, mamon.
I és més, Ludo, us deia abans que jo acostumo a treballar amb ChatGPT per una banda i Perplexity per una altra. Llavors, el que ha estat fent, bueno, i amb temes, jo, per exemple, que he d'escriure molts textos, per exemple, per empreses sanitàries, etc, per temes de SEO, etc. Jo el que faig és, per sempre, i en tot aquest procés que us comentava, també, quan hi ha alguna cosa que és molt sensible, demano una segona opinió.
Clar.
Contrasto la informació amb Perplexity o amb Copilot o amb diverses,
però,
a veure
però per
quin
això
és el punt d'unió.
Per obrir una nova finestra és l'equivalent a la nova opinió. És a dir, quan tu estàs parlant amb un metge, vols una segona opinió...
Sí, però si hi ha un biaix de
facto... Has d'eliminar... Sí,
global,
però llavors comences una nova conversació i li fas amb el teu prompting li pots donar un rol diferent. És a dir, mira, tinc aquesta informació, critica'm això, busca'm els punts dèbils. I llavors ell comença net, amb una nova intenció. Vale? Però si tu mantens una conversació molt llarga, es va embrutant i el model ja no sap el que fot.
Una de les coses que fa...
Està clar que el model de treballar, vull dir, la forma de treballar amb la intel·ligència artificial avui per avui és un món inconmensurable, eh? O sigui, pel que estem veient
ara... Però cal un
kung
fu, o sigui, jo el que dic és que hi ha un kung fu.
Sí,
hi ha
sí,
una
sí.
manera de fer-ho servir en plan super pro, que ets hiperproductiu, però hi ha un kung fu. És a dir, ara faig això, però tu has de saber, ara aquesta és la informació que et dono, ara aquest és el prompt inicial, ara començo una nova llotja, ara continuo més, ara et dono fons, ara no et dono fons, ara et demano que em preparis un prompt per una altra màquina.
Amb Perplexity Pro, al final de... quan tu fas una consulta o estàs en una intervenció, al final de tot, ell et fa un abstract de tots els documents que ha fet servir durant la sessió. Vale?
I si el guardes, te'l dona en Markdown amb tots els links.
No, ho dic perquè aquest... sí, això s'ha de revisar. I sobretot amb exemples com posava el Xavi, perquè vas a saber si estàs agafant l'última llei. O l'última normativa o la no sé què. I si vols assegurar-te'n, tu has de fer una revisió d'això. Mira, un tema, Ludo, que el Xavi fa servir molt a la intel·ligència artificial, és en els guions del podcast que ell fa. ¿Vale? No com nosaltres, que no tenim un fucking guió.
Es nota?
Bueno, es nota si estàs en el gremi, Xavi. Es nota.
Ja, està clar.
Però queda molt xulo perquè el tipus de... la forma de fer podcast que té el Xavi és més com un programa de ràdio comercial, ¿vale, Ludo? I
no,
allò...
no és per res, però en Rafael Jesús ha ficat de fons la seva fotografia de la Lluna.
Sí, i a l'Halo.
Que m'hi he fixat, eh?
Doncs això. Sí que es nota, però et diré que es nota favorablement perquè condensa, resumeixes i dones informació precisa. Que si xerrem com fem aquí, en plan tertúlia, pues ens xafem i tornem a parlar de lo mateix. I en canvi, tu no. Tu tens un tempo molt clar, unes coses a dir. Moltes de les coses que dius són molt tècniques, per tant, necessites que el sumari sigui concís i precís i en això jo noto la feina que tu fas a través de...
Una pregunta, Xavi. M'ajuda moltíssim.
Una cosa, Xavi, el teu contingut està dissenyat per ser una petxanga com mossega la poma o és per pensar en contingut evergreen?
No.
Per exemple, quan vam fer...
Ojo, hi ha contingut evergreen i contingut que no és evergreen perquè està molt subjecte a l'actualitat. O sigui, perquè quan passen coses i no és evergreen. Però sí que la idea és que de forma reiterada vagin apareixent que la majoria siguin continguts evergreen. Sí.
De fet, si tu t'escoltes el podcast de CQ en freqüència des del primer episodi fins ara, no tot el contingut, però internament hi ha com seccions, encara que no es visualitzin en així, que de fet és tot un curs de com ser radioaficionat, perquè aborda aquestes temàtiques sumaritzades, entrenades, explicades, detallades, precises, no hi ha capítol pràcticament, excepte algun especial, que no tingui una part. Mira, un exemple, aquest últim. Connectors i cables coaxials, ¿vale? Que és una cosa hiper important. No s'acaba mai. No, lo de connectors i cables és importantíssim perquè
totalment.
Vol dir que o emets una merda o no escoltes res... o se't desmunta, i com li va passar al Xavi no fa poc, es va quedar sense recepció i no era per blackout del sol, era perquè
una
malla es va desconnectar.
Una pregunta, però Xavi, tens algun programa en el que detallis i expliquis com podem fer entendre a la senyora la necessitat de cables específics? Encara que sigui doctora en informàtica, eh? Però jo...
És complicat.
És complicat, o sigui...
És molt complicat. El tema de les relacions en general, ja no amb els cables. La relació que tenim els éssers humans masculins amb els nostres hobbies, fer-los entendre a la part femenina que segurament no té hobbies, això és molt complicat.
No,
és impossible.
Sí, però tenen hobbies, el que passa que no tenen res a veure amb... Mira, és que em va de conya, perquè ahir sopant, que us ho anava a explicar abans i al final no ho us he explicat, van venir uns amics que normalment no venen amb nosaltres perquè han estat fent molts canvis en la seva vida, ¿vale? Total, que ella treballava en un restaurant com a cap de sala i ell és cuiner, però no treballa en el mateix lloc i al final pues, han muntat una casa rural amb un restaurant associat i tal. I ell,
no ens dirà quin és perquè no hi anem.
No, aquest sí que us diré quin és i que aneu, perquè realment està molt bé. Bé, bueno, a l'Enric, ahir parlàvem, perquè jo no fa gaire vaig anar a la casa, ara s'han canviat de casa, perquè ara ja viuen a la casa rural, i estaven en una altra casa que era la típica casa de poble estreta que té com molts pisos i un sí. sòtan que aboca al riu, vale, que arriba al riu.
Tens el caiac allà.
Ell li agrada fer feines de fusteria i, per tant, té un taller de fuster Clar. Amb un munt de coses. Clar, com la casa era estreta i petita, diguéssim que totes les plantes...
Una planta és un taller.
Totes les plantes nobles eren vivenda. I el sòtan de pedra que tenia una finestra que abocava el riu era on tenia ell el taller. I ahir venia i em deia tot emocionat. Tio, que tinc on estaven abans els cavalls per muntar el meu taller de fusteria, tio. I la dona se'l mirava com dient, me l'he tret de sobre.
Clar, sí, clar sí. Però quina importància, la importància de tenir aquest espai per desenvolupar-te tu en una vessant que per tu és important i que a tu t'agrada i que a més et permet evadir-te
de moltes coses. És que jo crec que pels homes... A veure, això és molt generalitzat i segur que jo m'estic equivocant en aquesta afirmació.
Es parla de les característiques del caràcter masculí sí. i femení, que pot estar present en homes o en dones. Però
les dones, aquest espai...
Es preocupen més per les connexions personals que no pas per les
social,
coses.
Sí.
I nosaltres som més de catxivatges.
Exacte. Mm. I això està com molt dintre de la ment. Jo no ho sé. El tema és que perquè nosaltres ens sentim complerts, hem de tenir un add-on, hem de tenir un complement que ens apassioni i que no formi part de la vida del menjar.
Però és que no és un, són
diversos. Yeah. En canvi, la part més femenina, i els homes també tenim a vegades aquesta part femenina, s'enfoca més en un tema de relació, de
socialització. Emoció.
Sí, més de socialització, no?
Però, escolta una cosa, a veure, què surt? Estem parlant de cables, tio. Ei, cables, jo ara m'estava mirant.
Però el cables és una derivada del hobby.
I això, per cert, jo us tinc que deixar, però comentar que aviat no tindré el monitor aquest, la càmera aquesta, webcam aquesta, perquè he fet el pas i passaré a fer una cosa que no he tingut mai, que és un monitor Mac Studio que m'ha regalat en Raül. O sigui, gràcies, Raül.
Marc, veuràs quin canvi, perquè ja sabeu tinc a l'estudi.
Tinc un LG de 27 polzades i passo el Mac Studio de 27, no el que val 5.000 euros i has de vendre un ronyó.
Sí, jo tampoc tinc el 5.000 euros,
sinó no el Mac Studio peu, normal. I no li compro el peu aquell màgic, amb el peu normal. No. Són el 5K i la incorporació de la webcam.
La teva vista t'ho agrairà molt. Ja m'ho diràs.
Sí, no, abans tenia un iMac, només l'iMac, el de 1024, i ja es veia sorprenentment bé. I es veia millor que aquest, que és de 4K. I no és un monitor barat. Però sí. Això. Família, us deixo. Si no sabeu què fotre aquest cap de setmana, aneu a la Garrotxa a tocar els collons a Tomàs.
Adéu. Adéu, Marc. Tanquem ja, Anem cap a les propostes, que tenim dues avui només. No sé si voleu afegir... Xavi, Rafael ja no li dic res, pobre, perquè al final només li donem marge per posar la foto de la foto de l'Halo, de la Lluna i l'Halo, pobre. Estic content que t'hagis apuntat. És la primera vegada que estàs a Mossega la Poma i jo sé que ens segueixes pràcticament.
He deixat la vaixella allà a la pica esperant que surti ara a fregar-la. Vale, però jo encantat i molt a gust.
Aprofito que estàs aquí per recordar als oients que siguin de la part... Els de radioaficionats tenim els nostres espais, però bueno, aquells que no siguin radioaficionats però que t'interessi i no vulguin saber, encara que tinguin una actitud de dir, bueno, vaig a escoltar-los i part no m'enteraré perquè no estic dins de la moguda, però bueno, sempre és divertit veure gent que s'apassiona amb el seu rotllo. Demà tenim l'enregistrament del social gathering de la tertúlia, que crec que és la número 19, si no vaig mal entès, de Catalonia Ham. Vale? Tenim diverses temàtiques. Vindrà un convidat, que és una persona que va escriure un article sobre temes de tomes de terra, i que és un enginyer que ens podrà donar informació, diguéssim, més puntera. Demà estem en allà. Vale. Això Mira, això és una proposta que faig jo. No sé si Rafael o Xavi teniu propostes concretes per compartir.
Jo no.
No, però anava a fer el comentari abans, quan el Ludo ha parlat de l'Oyama en cloud, etc. Anava a dir, Perplexity, pare, això és proposta Mosegui, eh? Això de l'Oyama.
Ah, sí, sí.
Perquè, clar, perquè crec que és molt interessant això que ha comentat del Oyama com a eina per tal de poder fer servir els diferents models d'intel·ligència artificial sense aquests esbiaixos o sense aquest prompt inicial o genèric que tenen sempre. Jo crec que és una és contingut de qualitat.
Sí, estava apuntat a les notes també, per si al final a tot el procés d'intel·ligència artificial que genera les notes s'equivoca, jo acabo fent aquest final review, vale? per ficar-ho. Vale, doncs llenço les dues propostes i tanquem. Les faig molt ràpides. En Sinner, parlant de política dels Estats Units, ja sabeu que el Sinner viu a Carolina del Nord, ens aconsella que mirem un vídeo del New York Times, diu, si esteu ben interessats sobre l'estat dels polítics nord-americans, amb focus, en aquest cas, en el Partit Demòcrat. ¿Vale? Està bé, perquè normalment tothom carrega contra els republicans, però els demòcrates també té la marinera. I això ja n'hem parlat, ho hem dit, aquesta nova proposta, ja l'hem dit moltes vegades, però no està mai de més tornar-la a recordar i ens la porta en Jordi Artés parlant del Museu de la Retroinformàtica que està ubicat al campus nord de la UPC, a la Facultat d'Informàtica. És un museu que només es pot visitar sota demanda, és a dir, que s'ha de demanar dia i hora per poder-lo veure. I dins hi ha més de 200 peces icòniques del món de la informàtica, entre altres, els primers Macintosh, Spectrums, Commodores, etcètera, etcètera. La veritat és que jo crec que si tingués nens petits, no? I és com un dia per portar-los a la història, no? Fins a les noves Nintendo, o sigui, d'on ve tot, no? És un viatge molt maco i, bueno, o per un gran, si té interès.
Aquesta me l'apunto molt perquè precisament ahir a la nit la meva filla gran em deia, papa, quan tornem a Barcelona podrem anar al Museu de la Ciència, però entrar a les 8 del matí i no sortir fins a les 9 de la nit? I li vaig dir, bueno, hauré de confirmar l'horari, no? Però és que vull... Doncs mira, aquesta és una altra proposta perquè segur que li encantarà i segur que...
Els nanos al Museu de la Ciència s'ho passen molt bé, Xavi. Molt, molt, molt. Però bueno, aquesta és una alternativa. L'únic problema que té el Museu de la Ciència és que està una mica massificat segons si vas en cap de setmana, en fi. I està com t'ho diria, tan enfocat a l'espectacularitat en alguns trams que espero una mica el poder tenir... El que el papa pugui tenir amb el nen una narrativa, ¿vale? Però, bueno, en aquest cas...
Penseu en la sort que teniu de tenir-lo tan a prop, perquè els que estem expats a 1.200 quilòmetres, ¿vale? Tot això ho veus quan portes els nanos. I clar, estem parlant de nenes que per elles pujar unes escales mecàniques ja és com un parc d'atraccions, perquè no estan acostumades a aquest tipus de coses. Llavors, un museu com el Museu de la Ciència per elles és al·lucinant. És millor que PortAventura, perquè per tot el que comporta.
Sí, ahir mirava un vídeo a YouTube d'un recorregut en tren que va des de Barcelona a Londres, passant per París, ¿vale? D'alta velocitat. Que l'alta velocitat de Barcelona a París no és alta velocitat en tots els trams. Hi ha trams que sí, hi ha trams que no. Triga bastant. Però no triga més que un Barcelona-Vigo, tio. Si arribes abans a Londres que a Vigo. O sigui, al·lucino, tio. 2025 i que passant per... Anant a París, canviant d'estació, passant per sota el túnel de la Mànega, arribis abans a Londres que no a Vigo, tio.
Tu pensa que aquí a Galícia tenim la part dolenta també de que estem a la cantonada de la península i, a més, per sota, com que és un altre país, estem totalment aïllats. Perquè el fet que estigui Portugal, per nosaltres és molt més fàcil connectar-nos amb Portugal que connectar-nos amb la resta d'Espanya precisament per això. I clar, vull dir, bueno, Barcelona, Pontevedra, ja et dic, són 1.200 quilòmetres i la i és un... Bueno, passes Mordor i la Tierra Media, eh? Vull dir, t'ho dic en seriós. Sí, brutal.
Sí, sí, sí. És tal com dius. No, em va sorprendre. Per cert, com està la connexió de trens del nord? O sigui, Galícia, Astúries, Cantàbria i
no ha,
País
no
Basc. No n'hi ha, veritat?
Bueno, no n'hi ha. Ja, et dic una cosa. Hi ha una cosa... Sí. I entre, bueno, hi ha una, hi ha el que es diu la FEBE, que és els ferrocarrils de via estreta, vale? Que són, clar, estem parlant de ferrocarrils que serien una, com si els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, els ferrocates, vale? Com si fossin els ferrocates, sols que jo la primera vegada que vaig venir a Galícia, que vaig venir des d'Astúries, és preciós, això sí, perquè vas per tota la costa. Però només arriba fins a Ferrol, que està, diguem, al costat de la Corunya. Però vas per la costa, però clar, estem parlant de que va ser un viatge que vam fer la meva dona i jo per venir cap aquí i vam agafar aquest tren a les 8 del matí a Astúries i vam arribar a les 4 de la tarda, 4 o 5 de la tarda, al Ferrol.
Clar, és un tren que fa parades a tot arreu, sí, sí. I molt
clar,
lent.
I a més, i és molt lent, no és un tren ràpid, és molt lent. Llavors, aquesta és la connexió, diguem, en paral·lel a la costa que hi ha ferroviària. La resta és radial, com totes les connexions ferroviàries del país, que són radials cap a Madrid. Jo, si vull anar a Barcelona, jo he de passar per Madrid. O no sé si ara hi ha algun... No sé si ara hi ha algun desviament, no me'n recordo, perquè fa
que vagi més pel nord.
Però bueno, sí, sí, en principi no hi ha una connexió, diguem, d'infraestructura ferroviària que vagi pel nord que ens connecti aquí amb Euskadi, per exemple, o amb Cantàbria, ja, o amb Aragó.
És que tindria sentit que hi hagués un tren, diguéssim per tot el que és el Cantàbric, no? D'extrem a extrem. Sé que ja fa molts anys que funciona el que va de... del País Basc, o sigui, Donosti, Bilbao i Bilbao, Cantàbria, perquè Cantàbria tradicionalment ha sigut el lloc d'estiueig de les classes benestants, sí. I després classe mitjana, sobretot bilbaïna, vale? Però més enllà no ho sé, no sé si això segueix, perquè sé que hi ha un altre tram, que és Astúries-Galícia, però no vol dir que hi hagi una continuïtat d'una banda a l'altra.
No, però jo diria, no ho sé... No ho sé. Potser sí, eh? Potser sí. Estic pensant que potser amb salts, vull dir, clar, tu potser has d'agafar un tren o una tipologia de tren Galícia cap Astúries, per exemple, a través de FEBE, de Ferrocarril de Via Estreta, i després, una vegada que arribes a Oviedo, potser pots agafar una altra, diguem, línia d'aquesta mateixa FEBE que et porta cap a Cantàbria. I així successivament. Ara, suposo que sí, per una senzilla raó. Hi ha un tren turístic, el Transcantàbrico, vale? Que és una passada, que fa, em sembla que és Cantàbria, Astúries, em sembla que fa, surt del País Basc, o surt de Cantàbria i va fins a Astúries. Amb la qual cosa, d'alguna forma...
Ha d'haver una continuïtat, però
clar,
no? Estreta, devia.
Però clar, sí, però crec que és via estreta, també. Vull dir, vale. Perquè aquí també... És això.
Era tenir una mica de culturilla. Molt bé, senyors, doncs moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Gràcies als oients. Avui hem tingut un programa bastant llarg, gairebé una hora i dos quarts, o sigui que ens retrobem tots la setmana vinent. Gràcies per ser-hi.
Una abraçada. Adéu-siau. Una abraçada, Rafa. Adéu. Tomàs.
Adéu.
Igualment. Adéu.